de 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res, el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. L'avui de milers de famílies, el demà dels més petits i la solidaritat que tots portem dins. Enguany, amb el Gran Recapte, alimenta el que importa. Suma't al voluntariat a granrecapte.com. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your...
Set minuts ara que passen de les 4 de la tarda. Estem fabricant la tarda d'una manera conjunta aquí a Ràdio Estel. Ja sabeu, compartint les tardes avui de dimarts. I és que deixeu-me que marquem aquest calendari importantíssim, perquè la setmana que ve tindrà lloc una nova edició del Gran Recapte d'Aliments, la gran campanya solidària del Banc dels Aliments. Recordem-ho i remarquem-ho, hem de tenir el calendari. Divendres 24, que després se'ns passa. Divendres 24 i dissabte 25 de novembre. És divendres i dissabte de la setmana que ve. I per conèixer tots els detalls, per exemple, els productes més necessitats en l'edició del Gran Recapte d'aquest any, és un plaer saludar aquesta hora a l'estudi l'Elisabet Viladomiu, que és la directora del Banc dels Aliments de Barcelona. Elisabet, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, de debò. Ara ho dèiem, ho he intentat remarcar el màxim possible. Menys de dues setmanes per aquest Gran Recapte. 24 i 25 de novembre, divendres i dissabte la setmana que ve. Ens ha agradat molt, això ho hem de dir, l'eslògan de la campanya d'aquest any. Alimenta el que importa.
Me n'alegro que us hagi agradat i que sigui clar, no?, d'alguna forma, perquè tothom pot intuir què és el que importa i tothom pot pensar realment què és el que importa en aquesta societat i pot identificar-se amb aquest eslògan, amb aquest lema. Gràcies, m'alegro que us hagi agradat.
No, de bo, perquè és en la línia que deies, Elisabet, i és que a vegades sembla que perdem de vista, no?, aquestes les coses fonamentals. Uh-huh. Si ens centrem a l'edició passada del Gran Recapte, vau aconseguir 6,2 milions d'euros que van permetre adquirir aliments com llet, oli i conserves, però també peix, carn i ous.
Sí.
Quina xifra us agradaria assolir aquest any, Elisabet?
Estem parlant d'intentar repetir la mateixa xifra. I en part és important perquè si mirem 6 milions d'euros, ve a ser, és la segona campanya més important que hi ha de solidaritat arreu de Catalunya, després d'una que tenim tots, és a dir, és una contribució social d'una part de la societat cap a una altra part de la societat extraordinària. Això ens permet, a part dels quilos que recollim en els punts de recollida, als supermercats, als mercats, que convidem a que la gent faci aquest gest, no?, de donar o part de la seva cistella o fer-ne una altra o complementar una altra. Mm-hmm. Això ja depèn de cada persona. De vegades nosaltres hem vist com persones es treuen, no?, uns productes de la seva cistella que acaben de comprar i els col·loquen a les capses. Això és molt maco. O d'altra banda, veiem com persones van amb dos carritos, no?, i van fent com la compra en paral·lel. Per tant, aquests quilos són fantàstics i això suma moltíssim. I després, com que també permetem la donació econòmica a través de Bizum o de transferències, complementem allò que hem rebut. Complementem allò que hem rebut.
Clar, aquests 6,2 milions d'euros que es van transformar en aquests 30 milions de quilos d'aliments que es van repartir en 240.000 persones a Catalunya. Avui també et volíem preguntar, Elisabet, perquè claríssimament, amb la pujada dels preus que estem patint darrerament, ara dèiem, no? O sigui, tant de bo poguéssim assolir la xifra l'any passat, però potser no es podran assolir, no?, els
és
quilos.
És possible que no. Tots hem vist, no?, com l'increment dels preus de l'IPC, que no només ha sigut un mes, no?, que venim amb una pujada i l'IPC mai torna enrere. Sí. Vull dir, d'alguna forma el preu es va quedant, fins i tot en productes molt bàsics. Uh-huh. Ho hem vist amb l'oli, amb la llet. Hem vist en productes tan bàsics com s'incrementava el preu que creiem, siguem francs, creiem que això també es notarà o amb la quantitat de quilos que recollim o amb la quantitat de les aportacions econòmiques. Però tot i així, després nosaltres intentarem fer el millor ús possible no, d'aquestes aportacions, sigui amb quilos o sigui amb diners. Per tant, l'IPC jo crec que aquest any es farà notar. Sí.
Perquè hi ha alguns aliments, és aquesta pregunta, que sempre que segur que sempre us fan, aquells aliments que més necessaris que mai en aquesta edició, que siguin els protagonistes d'aquest Gran Recapte, Elisabet?
Mira, hem trobat, la llet serà molt benvinguda, i en part perquè el Banc d'Aliments distribuïa en els últims anys una llet que ens feien arribar a través d'un programa de la Unió Europea, i com que a partir del gener desapareixerà aquest programa de la Unió Europea, i aquest any ja no ha repartit compartit llet, la llet serà molt benvinguda, l'oli, que s'ha incrementat molt el preu i és un aliment que nosaltres distribuïm, aquells productes bàsics secs que es poden conservar i que ens permeten laminar, donar regularitat a les entitats que venen a recollir, i després conserves, que per tant permeten, no, tenir una certa... ens agradaria que el gran recapte ens ajudés a encarar 3-4 mesos amb uns productes bastant, bastant bàsics. Per tant, això, pensem en allò que és bàsic, que es pot conservar llarg temps, que no té períodes de caducitat curtes i que són aliments fonamentals, que tinguin, no, aquesta visió de dieta saludable i d'aliment bàsic.
Clar, és que ara m'has fet pensar, Elisabet, perquè moltes vegades nosaltres reivindiquem i estem al vostre costat perquè és importantíssima la tasca que feu al Banc dels Aliments. Des de Ràdio Estel ho hem intentat fer sempre, i moltes vegades quan hem conversat amb el Banc dels Aliments, Elisabet, és el punt aquest de tu deies, no?, que això et pot cobrir, diguéssim, aquests 6,2 milions d'euros 2 o 3 mesos. Mhm. Clar, la vostra feina és tot l'any, també.
És tot l'any, sí. I les persones esperen que els entreguem tot l'any.
I les persones mengen tot l'any.
Tot l'any, sí. Sí, sí. De fet, el gran recapte és un moment puntual, que també serveix per fer un cert recordatori, no?, a la societat, de que hi ha una part de la societat que encara necessita. I no perquè sigui evident, sinó perquè la càrrega familiar que representa l'habitatge, la llum, l'aigua, etcètera, algunes qüestions bàsiques, doncs nosaltres intentem que també amb la nostra ajuda amb aliments els hi ajudi a alleugerir la seva càrrega familiar. Però durant tot l'any que tenim, el Banc dels Aliments té diversos programes, però l'objectiu fonamental i la missió per la que va néixer el Banc dels Aliments va ser la lluita contra el malbaratament. I malgrat que el gran recapte és això, comprem producte nou, que no prové de malbaratament, és un moment que dura uns quants mesos, i complementa la tasca que fem. Per tant, el 50% del que el Banc dels Aliments distribueix en un any, el 50% aproximadament prové d'excedents i evitem que es malbaratin. Per tant, el primer objectiu és el Banc dels Aliments com un agent, no, medioambiental i que treballa per la sostenibilitat, però amb fins socials. O sigui, nosaltres acceptem excedents, donacions, producte que podria arribar amb dificultats en el mercat habitual... i ho canalitzem cap a una part de la societat que ho necessita.
Clar, recordem als nostres oients que l'entrega física d'aliments als supermercats seran el divendres 24 i dissabte 25 de novembre, però fins al dia 30 es poden fer aquestes donacions econòmiques. Elisabet, es poden fer a partir d'ara, no?, aquestes donacions?
Sí, ja podem, el BitFit ja està obert, les transferències, hi ha una pàgina web que es diu...
Com les hem de fer, exacte.
Sí, granrecapte.com, i allà convidem dues coses molt importants. Encara estem fent la crida al voluntariat, i veuran dos parts. Vull ser voluntari, benvinguts siguin, estem encara en el...
Com esteu de voluntaris?
Com estem? Bona pregunta. Estem lluitant per pujar, esperem que els últims dies encara hi hagi més una revifada, no, de la societat. No anem malament, però no ens en podem adormir. O sigui, el que volem és que tots els punts de recollida que hi han distribuïts per Catalunya, de les 30 cadenes que col·laboren, puguin tenir un voluntari a peu dret, que estigui, com si diguéssim, convidant a la gent, explicant a la gent, donant una bossa, etc. Per tant, necessitem voluntaris per estar allà, sí, a peu dret, amb uns torns de 4 hores. Per tant, granrecapte.com, vull ser voluntari, i pots escollir el teu punt proper que podries estar, sigui al supermercat, i fins i tot si has pensat aquell cap de setmana vull marxar fora, no importa, pots escollir per tota Catalunya.
Per tot Catalunya, és que
tot Catalunya, el de Lleida, Girona, Tarragona, o si no cal que estigui en un punt al costat de casa seva, això és fonamental. Per tant, busquem encara voluntaris pels punts de recollida i després poden seguir fent a la mateixa pàgina web donacions directament. Vols fer una donació i pots clicar a través del Bizum o la transferència. I això ja està obert i totes dues coses ja estan en marxa.
Vale, fantàstic. És això que dius, ostres, mira, és que jo el dia divendres que veu dissabte, no sé on estaré, que ara no sé si passaré, que no podré anar... Sí. No em preocupis. Donació que pots fer econòmica i sobretot remarquem que el Banc dels Aliments estan buscant voluntaris, necessiten voluntaris per aquest gran recapte 2023. Necessiteu alguna xifra o per animar més
animar,
a la gent?
No? Vinga, hem fet una crida que ens agradaria arribar als 18.000 voluntaris.
Val.
I dius, home,
I això,
com anem? Bueno, això s'ha aconseguit altres anys, per tant, estem tornant a fer una crida a gran part de la població. Pensem que a part d'aquesta població ja ha passat un Covid i moltes altres crisis, per tant, esperem que hi hagi aquesta revifada. Com anem? Anem més o menys pel 50%. Hem superat una mica el 50%, però tot i així no
Ostres,
volem...
Ostres, tu, però sí. Vinga. Ja. Clar, hem de lluitar.
Hem de lluitar moltíssim.
Això ho hem de lluitar, Elisabet,
no? Hem d'aconseguir-ho. Sí, hem de lluitar-ho. Hem de lluitar-ho més que res perquè no ens agrada que hi hagi punts de recollida
que
a les cadenes,
sense,
que vegis les capses i que no vegis potser una persona
exacte,
al costat.
Exacte, és aquella imatge, no?, que a vegades ens ha passat, que molt poques, perquè hem de dir, com tu dius, que gairebé sempre s'aconsegueix aquesta fita de voluntaris, però
sí.
Aquella imatge de la capsa sense ningú al costat és perquè allà hi faltava un voluntari exacte. I potser hi faltaves tu.
Que bo.
Mira, precisament avui... també hem volgut comptar amb una de les entitats voluntàries del Gran Recapte. Diria que ja ens escolta la gerent de la Fundació El Xiprer. És la Natàlia Sanchís. Natàlia.
Hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Natàlia, benvinguda al Fabricació Pròpia Ràdio Cel. Explica'ns una mica, perquè la Fundació El Xiprer acolliu i acompanyeu a persones necessitades per motius de diversos, com pot ser la solitud, la pobresa, l'exclusió o la marginació social. Quants anys fa que col·laboreu amb el Banc dels Aliments i com ho feu, Natàlia?
Doncs nosaltres som una fundació que ja té 25 anys de recorregut i bé, jo diria que és una col·laboració i també que nosaltres som grans receptors de les donacions del Banc dels Aliments. És a dir, tenim una vinculació molt estreta perquè un dels nostres projectes és un magatzem d'aliments. O sigui, som una entitat repartidora d'aliments i som de les més grans, no només de la comarca, sinó de Catalunya. Aleshores, el Banc dels Aliments és un dels nostres grans donants i per nosaltres els dos dies de Gran Recapte físic i tota la setmana del Gran Recapte és un moment molt important perquè ens hi juguem moltíssim. Les entitats que repartim aliments a les famílies que estan en risc de pobresa, doncs ens hi juguem molt, sobretot especialment aquest any, en aquesta campanya. Llavors, el Banc dels Aliments ens ajuda molt. És d'agrair que durant, no sé si és la quinzena edició...
Quinzena, no? Sí.
Sí,
Natàlia.
Que durant 15 anys estiguin liderant i fent aquesta crida i aquest gran recapte que realment logísticament és molt complicat, doncs per les entitats com la nostra és superimportant.
És vital, no?, gairebé, Natàlia.
És vital com a mínim per omplir durant 3 mesos els nostres magatzems i també per omplir el Banc d'Aliments, perquè després el Banc d'Aliments durant l'any ens va proveint a les entitats. I clar, l'any 2023 ja hem estat patint, perquè ja hem deixat de rebre llet, i hem deixat de rebre oli, i clar, i el Banc d'Aliments també ha deixat de rebre, per tant, que totes les entitats que repartim aliments estem patint, i sobretot patim per com encararem el 2024, sense aquests ajuts dels fons europeus. Tot i que, com molt bé heu dit, hi ha una part molt important que nosaltres fem, que analitzem tot el que són els excedents i tot el que són les donacions de la indústria i de l'empresa també, però clar, ens costa més, perquè aquestes donacions i aquests excedents són aliments molt, molt valuosos, però no són de la cistella bàsica, que és el que ens donava Europa. És a dir, la cistella bàsica és això, és el que el Gran Recapte es busca. Llavors, nosaltres patim perquè, per exemple, el Xiprer, tenim moltíssims donants, perquè estem en un lloc que és Granollers, que hi ha molta indústria alimentària, i com que portem 25 anys, doncs tenim la gran sort que tenim molts donants. Però sí que trobem a faltar doncs, que aquesta cistella bàsica que ens donava Europa i que complementava moltíssim el Banc dels Aliments, doncs estem patint per com s'omplirà tot l'any que ve, perquè nosaltres atenem a moltíssimes persones. Llavors, per això és tan important. Sempre ho és, però aquest any...
Però aquest any és més important que mai, no?
Sí, jo diria que sí.
Estem d'acord, Natàlia? Estem d'acord. Sí. Primer perquè sortim d'un període que primer el Gran Recapte tothom ho tenia molt present a la societat. Vam passar un període de Covid que va desaparèixer una mica del panorama, no?, mental i la presència física. Per tant, ara estem recuperant aquesta presència física. Però, a més, coincideix amb aquesta recuperació post-Covid, amb tot el que això comporta, amb el fet que cometa la Natàlia, no?, que l'any que ve no hi haurà aquest repartiment del programa europeu, que aquest any ja s'ha notat una baixada d'alguns productes, o sigui, no només no n'ha repartit i ho ha fet d'una forma bastant més amb retard, sinó que ha fet fins i tot coses molt bàsiques que van repartir i ara no ha repartit. I què ajuda això? Ajuda a tenir regularitat amb lo bàsic, perquè, com diu ella, les donacions dels productors i de la indústria que tenim al nostre voltant de vegades és més puntual i de productes que no t'omplen la cistella. Llavors, aquest complement entre lo bàsic que ho donen els programes o intenta donar el Banc dels Aliments amb les donacions puntuals del sector industrial, ajuda, no?, les entitats com vosaltres, no? Natàlia, jo crec que aquesta és una molt bona reflexió, com la regularitat és fonamental per a les entitats.
Per les entitats, no? És que és així, no, Natàlia?
Clar.
Que no ha de ser cosa flor d'un dia, o sigui, ha de ser durant tot l'any.
Clar, i sobretot perquè les famílies, per exemple, nosaltres atenem a unes 1.100 famílies cada mes.
És molt, eh?
Famílies, clar, i penseu que, si no recordo malament, nosaltres la memòria de l'any passat vam concloure que el 40% d'aquestes famílies eren infants. Llavors, què passa? Que els infants, les famílies que hi ha infants, necessiten sobretot els aliments bàsics, els essencials, com és la llet, com és la pasta, com és l'arròs, o sigui, tot el que és la cistella més bàsica. I està molt bé, i després nosaltres sempre, gràcies als programes d'excedents, sí, com per exemple el que treballem amb una associació que es diu Espigoladors, o els programes de Mercabarna, de l'excedent alimentari, tot això està molt bé perquè et dona fruita, et dona verdura, que també és essencial. Però els dies del gran recapte, el que crec que és molt encertat, i això ho fa molt bé Banc d'Aliments, és sempre remarcar que el que necessitem són aquests aliments més bàsics. I que, clar, sabem que aquest any l'oli s'ha encarit moltíssim, però, per exemple, nosaltres, en els punts que ens posarem, demanarem a les persones que si ens poden donar llet i oli de girassol, que no passa res, que entenem que les famílies no poden comprar oli d'oliva, yeah, però potser poden comprar una ampolla d'oli de girassol, i si no, doncs llet, no? I si no, doncs pasta o arròs o llegum. Vull dir que això, que la cistella bàsica que venen a buscar les famílies, hem de poder-la garantir. Hem de poder-la garantir perquè, si no, no sé com ho farem.
Sí, puc...
Per favor, sí? Elisabet, sí.
Mira, has tocat un tema que per mi és fonamental. No? Com ho visualitzem amb les entitats, aquesta cistella, la bàsica, que està molt... No? Que té hidrat de carboni, però té proteïna. Nosaltres després també complementem, comprem ous i comprem pollastre, sí, per tant també aportem proteïna, i això és molt important, però no esperem que ho donin a la gran recapta. Eh? Això és... I després ha dit dos missatges. El Banc dels Aliments, junt amb les entitats, lluita molt per proporcionar aquesta fruita i verdura. Tenim un projecte emblemàtic a Mercabarna, on els majoristes i les entitats doncs, ens van donar d'una forma recurrent, i això també ho portem directament a les entitats, fruita i verdura d'una excel·lent qualitat. I després tenim el programa pròpiament del CERMA, que també és un programa de la Unió Europea, Generalitat, que és de fruita i verdura. Per tant, d'alguna forma, el fet que en el gran recapte busquem aliment sec, bàsic, també volem transmetre aquest missatge, que forma part d'un conjunt de programes que després, no, intentem complementar amb proteïna i fruita i verdura.
I fruita i verdura. Clar. Ostres, Natàlia, se'ns ha passat el temps volant. És que m'ha passat ràpid, Elisabet. És que són coses tan importants. Sí. I que mira, Natàlia, un altre dia parlem, perquè és molt interessant tota la feina que feu des del Xiprer, de debò, des de la Fundació El Xiprer, com acolliu i acompanyeu a les persones necessitades des de Granollers, però per aquella gent que ens estigui escoltant i encara dubtin si col·laborar o no amb el gran recapte, recordem, divendres i dissabte, que no sigui allò d'anar pel carrer i dius, ai, mira, que haig de... No, que haig de donar, que no me'n recordava. No, perquè la gent es desperti el divendres i el dissabte amb una ordre de prioritat del dia. No sé si m'he explicat, eh? Sí. O sigui, per remarcar-ho.
Sí.
Sí, sí.
Natàlia, com els animem?
A nosaltres ens falten encara molts voluntaris. A la comarca del Vallès Oriental encara ens falten molts voluntaris. Vull dir que si ens està escoltant algú de Granollers, de Canovelles, de, no sé, de Sant Saló, i doncs, sí, del Vallès Oriental, que s'apuntin a fer voluntariat, i si no poden fer voluntariat, doncs que el dia que vagin a comprar aportin alguna cosa pel gran recapte.
Fantàstic.
I sobretot que no me n'oblidi donar les gràcies a tot el voluntariat que ja s'ha apuntat, i a totes les persones que de ben segur s'apuntaran.
Natàlia Sanchis, gerent de la Fundació El Xiprer, moltes gràcies per atendre la trucada al Fabricació i també per la tasca que feu des del Xiprer. Una abraçada, Natàlia.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Vinga, que nosaltres continuem amb l'Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, parlant del gran recapte que tindrà lloc la setmana que ve. Deixa'm fer-te una pregunta, Elisabet, cada vegada Són més freqüents les dietes vegetarianes, això ho parlàvem abans, sí. I veganes, i deia, no sé si farà aquesta pregunta, no sé si això al Banc dels Aliments ho heu notat. O...
Ho hem notat, però tenim poca capacitat de resposta. Sí que ho tenim en compte.
Ho tenim en compte, com el gluten, també.
Exacte, tenim un acord amb una associació de celíacs que fan una donació especial, que nosaltres després canalitzem, amb aquelles entitats que ens fan un reclam específic. Per tant, aquí hi ha una comunicació directa amb les entitats que ens fan una demanda i amb l'associació de celíacs que col·labora de forma específica perquè això ho fem arribar. Fem arribar a persones que potser tenen més dificultat. I això és durant
tot l'any. Sí. Clar, parlem d'aquests 30 milions de quilos d'aliments recaptats l'any passat. Clar, Elisabet, la meitat van ser aliments reaprofitats. És a dir, aliments, per exemple, cuinats. A què us referíeu amb aquest terme, no?
Sí, aquí hi ha una part important. Nosaltres agafem aliments que els podem portar directament i entregar-los, perquè ja tenen el seu consum directe, però hi ha altres aliments que potser arriben massa justos amb el seu període de consum. Llavors tenim alguns acords, per exemple, amb el que és el suc, i tenim uns acords amb uns productors que ens ajuden a fer suc, i aquest suc permet que aquell producte pugui allargar més el seu període o la seva data de caducitat. I això és el que nosaltres anomenem cuinats. Però també, justament amb espigoladors, que també ha sortit, també tenim un acord amb espigoladors, que els hi fem arribar fruita i verdura, i llavors fan uns potitos, i nosaltres utilitzem aquests potitos, i així allarguem, no?, el període de vida, no?, la vida útil d'aquella fruita
també,
i verdura.
Clar.
Sí, per tant, aquí la idea, el que es tracta és allò que es pot consumir directament, i si no, obrir aquests canals de transformació que permeten allargar i evitar el malbaratament.
Abans ho deies, eh? Ho has mencionat directament, Elisabet, i jo voldria parlar-ne perquè fa uns dies escoltàvem a Lluís Fatjó Viles, president del Banc dels Aliments de Barcelona, en una taula rodona que deia que el Banc dels Aliments ajuda a que les persones puguin tenir una alimentació més saludable. És a dir, amb la vostra tasca també fomenteu aquesta salut, no?, que abans feies menció, a les persones, que això tampoc no ho podem obviar.
No, no podem obviar, justament perquè moltes vegades hi ha estudis, no?, que intenten vincular i associar determinades malalties o situacions de aquestes malalties de la societat amb la que vivim amb el fet de l'alimentació. Llavors nosaltres ens vam proposar fa molts anys, vam establir el que era una dieta saludable nutricionalment, tenim dos nutricionistes que col·laboren amb nosaltres i hem intentat construir aquells productes que sí o sí ens haurien entregat lliure. I evidentment que ens arriben donacions de productes que no són potser tan saludables, però ja aquests són donacions d'alguna forma. Llavors treballem molt per aquesta cistella saludable i que aquesta cistella sigui la que arribi a les entitats i a les persones que si no potser de motu proprio tindrien dificultat per adquirir aquesta cistella saludable. Per tant, sí, ens ho vam plantejar perquè per no donar ni tot pasta ni tot, no, aquesta mix que fa que sigui saludable. I això és el que treballem molt amb les entitats, com la que deia
amb la Natàlia, no?, el Xipre.
Sí, exacte.
Que esteu oberts també a que entitats col·laborin, exacte, amb el Banc dels Aliments, exacte, no? Aquesta crida també la feu.
Sens dubte. El sector industrial, el sector de la distribució, són els dos grans no, sectors amb els que col·laborem i que de forma permanent estem demanant que col·laborin i que ho fan, eh? Ho fan i ens tenen molt en compte, com deia, perquè tenim un sector molt solidari, però ara també estem buscant que sigui aquesta societat també molt solidària. La campanya té aquest punt, no?, de quina és la societat que volem i quins són els valors que en aquesta societat creiem que a través del gran recapte no només recollim aliments o donacions econòmiques, sinó que fomentem, recordem, insistim en que volem ser una societat que ens preocupem per allò que importa. I què importen? Les persones que tenim al costat, les persones que pateixen i les persones que podem ajudar. I aquest és una mica el leitmotiv de la campanya. Per tant, el Banc dels Aliments, més enllà de fer un rol, no?, amb aliments, també intenta tenir aquest punt de contribució als valors de la societat.
Grans reptes que queden endavant encara, des del Banc dels Aliments, no?
Sí, però jo crec que aquí també destaquem, no? El gran recapte és com un moment clau de l'any, perquè tornem a estar, no?, insistim, i la societat ens recolza, molts voluntaris que s'apunten, però i tots els voluntaris que ja porten mesos treballant, tots els voluntaris que venen cada setmana de forma regular. Jo aquí sempre he de dir que ara, quan jo arribo a la feina i al cap d'una estona comencen a obrir la porta i comencen a arribar voluntaris, he de dir que em dona és una alegria al cor, perquè ho trobo admirable. Els que venen, els que estan a puesto, com si diguéssim, no?, els que estan distribuïts per tota Catalunya fent de voluntaris, per tant, siguin o no siguin del gran recapte, és impressionant el nivell de solidaritat amb el que ja compta el país.
I de compromís, no, Elisabet? Moltes vegades sí. Que la gent ho està esperant, eh?
Sí. Sí, no, total, és...
Us heu trobat, això, de moltes vegades, de dir, ostres, gran recapte, a veure, que no se'n passi.
Sí, sí, a mi m'ha passat fins i tot pel carrer, que em reconeixen, diuen, com és que no m'he enterat, com és? I dic, bueno, estigues pendent del teu correu electrònic, que segur que ens hem posat en contacte amb tu, estigues pendent de la premsa, però ja estem en marxa, ja estem recaudant, no esperis, si sempre és a finals de novembre, sempre és a finals de novembre. Però en tot cas, sí, és molt maco veure com hi ha aquesta...
Com respon, no, la societat.
Sí, exacte, sí.
Elisabet Viladomi, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Segur que és casa vostra, directora del Banc dels Aliments de Barcelona. Moltíssimes gràcies per aquesta xerrada. Esperem que vagi molt, molt, molt bé aquest gran recapte. Però recordem...
24 i 25, que és l'últim divendres del mes, i el dissabte 25 estarem allà a Puesto intentant omplir caixes. I encara estem a temps de, si no ho heu fet, d'apuntar-vos. Granrecapte.com, clica voluntaris. Quatre horetes d'un dissabte o d'un divendres. I crec que farem que les coses canviïn.
Doncs de ben segur que canviaran. Gràcies. A la vostra tasca. També podeu fer aquesta donació importantíssima pel Gran Recapte, perquè, com dèiem, és un moment importantíssim el 24 i el 25 de novembre en els punts de recollida, però també... el Banc dels Aliments ha de cobrir durant tot l'any aquestes persones que els hi manca aliment. Moltes gràcies, Elisabet, de debò.
A tu, Mercè, moltes gràcies pel temps.
Vinga, que seguim endavant.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia. Demano la paraula.
Va, que avui toca demanar la paraula. Molt bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda. Molt bona tarda a tothom.
Quina paraula ens portes?
Mira, avui miro cap a l'actualitat un cop més, una actualitat ben actual, política, i que ens toca de prop. Per tot arreu ja saps que es parla del pacte per poder fer govern, i aquest pacte passa per l'amnistia. Per això avui em fixaré, però no en la paraula amnistia, que fas aquesta cara, no serà amnistia, sinó en el que es necessita perquè es faci realitat, la llei. Busco un centro de gran...
Ho has dit prou bé, pendents, Montse, de la llei de l'amnistia concretament. Sí, doncs va, endavant. Llei, d'on ve la paraula?
Va, ve del llatí de lex legis, que significava ja en llatí norma escrita. I amb aquest mateix significat tenim la llei avui, aquella norma dictada per l'autoritat competent, com aquesta llei d'amnistia que m'ha portat a triar-la avui. O el decret llei, o la llei mordassa, en fi, lleis amb noms diversos. Però si sortim de l'àmbit jurídic, amb la llei hem construït altres realitats.
Ah, sí, clar, a veure, a mi se m'acut la llei de la gravetat.
Com la cançó aquesta que sona, clar, molt bé. I, per exemple, també tenim la llei de probabilitats, la llei fonètica entre els lingüistes, o la llei de la moda, la llei de l'oferta i la demanda, la llei del talió, que és aquella de l'ull per ull... I una boníssima, molt moderna i col·loquial, la llei de Murphy, que és aquella que diu que si una cosa pot anar malament, i ja anirà.
Claríssim.
Aquí, com veieu, la llei ha sortit del jutjat i significa, en aquests casos, doncs, una regla universal a la qual estan subjectes uns fenòmens, no? De fet, llei també és aquell conjunt d'ordenances que provenen d'una autoritat superior i aquí, per exemple, tindríem la llei de Déu, la llei moral, també teníem la llei marcial, que és la que autoritza l'ús de la força de les armes, la llei seca, aquella que prohibia el consum i venda d'alcohol, també la llei sàlica, que és aquella que exclou del tron reial les dones i els seus descendents. No sé.
Clar, jo ara que estic pensant, un nom ben estrany, no? Sàlica? D'on ve això?
Sí, doncs mira, hem tingut el mateix pensament i per això també ho he consultat, perquè no és transparent, no? No és allò que tu puguis intuir d'on ve. Doncs mira, ve dels salis, que eren uns individus d'una tribu franca que habitaven al nord de França i Països Baixos, i que sembla que van ser els primers d'aplicar aquesta llei, la llei de l'exclusió de les dones al tron.
I aclarit, doncs, què més fem amb la llei, Montse?
Doncs a veure, ara que hi som, i abans de dir les locucions i frases fetes, m'agradaria aclarir el verb que es fa servir per desobeir les lleis en català, perquè ja veuràs que sovint el confonem amb un altre. Tenim dos verbs catalans que reconec que ens costa no confondre'ls, a mi personalment també em costa, que és infligir i infringir, i que a més de vegades diem malament.
Ui, tant, a mi també em costa moltíssim. A veure, digues, a veure, doncs t'has de donar aquest truc.
El truc és consultar-ho moltes vegades fins que et queda. Va, però escoltem. Tenim primer el verb infligir, amb aquesta L al mig, infligir. Això és aplicar una pena o un càstig. L'han condemnat per infligir càstigs severs als seus alumnes, per exemple. O, no sé, hi ha altres casos. Després tenim infringir, que aquest sí, amb aquesta R i N al mig, infringir, és desobeir o transgredir una norma o una llei. Per exemple, podem sentir frases com els conductors que sobrepassen els límits de velocitat infringeixen les normes de circulació. Ja us dic que és difícil distingir-los, perquè, a més, n'hi ha un que el solem dir malament. El que significa aplicar una pena, diem a vegades infligir, i no, és infligir. Fem una barreja de tots dos.
Sí,
per això és complicat.
Costa, eh? És complicat, aquest tema. I ho expliques i em costa també el que deies tu, saps? D'interioritzar-ho i retenir-ho també. Ja ho intentarem. Infligir, castigar. Infringir, saltar-se una llei.
Perfecte.
I ara seguim amb la Pibernat, doncs, amb aquestes locucions i expressions avui amb la paraula llei.
Tornem a la llei. Podem estar, per exemple, al marge de la llei o fora de la llei. Això és si fem la nostra sense obeir, no? I que una altra manera de dir-ho també és faltar a la llei, que és actuar en desacord, no? Ara bé, si volem castigar algú, en català tenim l'expressió fer la llei, perjudicar-lo. Li han fet la llei amb aquesta prohibició de darrera hora, per exemple. No? L'han perjudicat, l'han castigat. Però atenció, mira, si el que volem és exigir a algú que compleixi la llei, aleshores l'expressió és fer la llei.
Fer la llei?
Obligar-lo a fer la llei, a seguir la llei. Fer la llei. Una altra locució que fem servir molt, per exemple, ser llei de vida. Quan algú neix, creix i mor, la frase que et diuen que contesten és llei de vida.
I Montse, què em dius d'aquesta clàssica, tenir totes les de la llei?
Mira, és cert que ho diem, però si ens posem les ulleres de la norma, de la normativa, pròpiament, ho he consultat, tenir totes les de la llei és un castellanisme. El diccionari proposa traduir-lo per com Déu mana. Bueno, ho deixo aquí. No, a mi tampoc em sembla tan dolent dir tenir totes les de la llei, però bé, sí que és potser un calc, no?, del castellà. Més locucions. La llei de l'embut és una expressió que es fa servir quan es vol imposar una norma que ja veus que no, que és que aquella norma s'ha posat amb calçador i que no beneficiarà ningú, la llei de l'embut. Quan una cosa és, per exemple, de bona llei, volem dir que és de bona mena, que és bona, és de bona llei. I d'aquí fixeu-vos que tenim el metall de llei, que són aquells metalls preciosos, aquells de puresa.
Ah, sí.
L'or, plata, sí. Platí, és metall de llei.
I ara arribem al punt més...
Doncs mira...
No
encara.
Què dius?
Perquè tinc pendent més lleis que no són la llei aquesta que ens ha portat avui. Aquesta paraula llei vol dir tres coses més. Vol dir devoció fidel, tipus i gens. I no facis aquesta cara. Escolta les frases següents i a veure si m'explico millor.
Va, il·lustra'm.
Per exemple, l'he estimada amb tota la llei de que sóc capaç.
Carai.
És a dir, amb tota la meva devoció.
Sí.
Eh? La segona, quan llei vol dir tipus o mena. Potser tu no ho fas servir, però hi ha gent que ho fa servir, i pot dir, hi ha figues de tota llei. O fa tota llei d'entremaliadures. Vol dir que de tota mena. Aquí llei vol dir mena. I la tercera llei, aquesta és més estranya, és un adverbi que vol dir gens. I he consultat i és propi dels parlars de la Garrotxa i de l'Empordà per allà, on podem sentir la frase, per exemple, no tinc llei de pa. I això vol dir no tinc gens de pa.
Mira, la veritat és que ho trobo molt curiós. Gràcies per
No, si a mi també em va bé, perquè també descobreixo més coses, oi?
I va, sí, ara sí, els refranys.
Va,
entens o no?
Sí. Clar, avui el que m'ha passat és que em sonaven. I és perquè ja els vaig dir quan vam fer una altra paraula en aquesta secció. Perquè amb què rima llei? Fàcilment, vull dir.
A veure, llei, amb rei.
Amb
no?
rei, clar, sí. Llei, i quan vam fer la paraula rei, doncs va sortir llei.
Clar.
I per això avui doncs, potser algú li sona aquests refranys. Van les lleis per on volen els reis. Mm. O com va la llei, com vol el rei. On tinc més, també. Com que ningú no em fa la llei, a casa meva sóc el rei. I també el respecte de la llei ha de començar pel rei. I va, unes quantes frases més que ja no fan rima amb rei i fan així. Cada casa té la seva llei. Aquesta s'entén.
Claríssim.
I escolteu aquesta altra. Béns de mala llei, no els vulguis a cap preu. I acabo, Mercè. N'hi ha més, eh? Si voleu consultar, consulteu. Però jo acabo i et deixo que la completis tu.
Va.
Feta la llei.
Feta la trampa.
Doncs així és.
Gràcies, Montse.
A vosaltres.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
És el torn del nostre espai de ciència i aquesta setmana contem amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, Mercè.
Avui parlem d'altres dimensions.
Estamos viajando hacia sí. una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido.
Caray.
El reino maravilloso de la imaginación.
Clar.
La dimensión desconocida.
Clar, és això que passa. Altres dimensions.
De la imaginación. De la imaginación.
Ens quedem amb aquest concepte, no?
Sí, exacte.
Que todo sea de la imaginación.
Exacte.
Ah, quantes dimensions vivim.
Clar, nosaltres podem afirmar que les que nosaltres percebem. Una altra cosa són les que existeixen, que ara en parlarem, que ja et faig spoiler, no ho sabem. Però les que nosaltres percebem són tres dimensions espacials, no?
Sí.
Espaials, que diríem.
Sí.
Que davant, arrere, a dalt, a baix, dreta, a esquerra. Aquestes són les tres dimensions típiques, que, a més, són molt simètriques totes elles. Parlen de l'espai, parlen d'un pot avançar-les o retrocedir-les. Jo me'n puc anar a la dreta o després a l'esquerra, amunt, avall, no? I, per tant, això és el que nosaltres percebem. Per què faig èmfasi en percebem? Perquè podrien existir altres dimensions, i ara en parlarem, només que si algú vingués i ens expliqués com és aquesta altra dimensió, jo, no sé tu, però jo no ho podria mai entendre. Perquè el nostre cervell...
Joan Anton, si tu no ho entens...
Bueno, cadascú té les seves virtuts. Però el que vull dir és que el nostre cervellet ha estat fet de manera que hem nascut i vivim i ens maneguem en un món amb tres dimensions.
Clar.
Per tant, si n'existís una quarta, ja m'ho podrien explicar com volguessin, que jo mai no ho podríem entendre nosaltres.
Això és curiós, eh?
Clar, imagina't un ésser, que aquest ésser el farem sortir diversos cops, pobret. Durant el, pobret o no, perquè sortirà per ràdio. Per tant, content que està, no? Un ésser de dues dimensions, en un full. Hem dibuixat en un full de paper un ninotet. Ell no sap que hi ha una tercera dimensió, no sap que hi ha una dalt del full. Ell sempre ha viscut dins del full, hi ha dues dimensions. Ara l'intentem explicar al monigot que hi ha una tercera dimensió que és fora del full. Ell mai no ho pot entendre. És que mai no ho podrà entendre. No s'ho podrà ni imaginar. I això és el que ens passa a nosaltres. Nosaltres, amb tot lo magnífics que som, no deixem de ser uns monigotets que estem dibuixats en tres dimensions. Que són aquestes tres dimensions. Torno a dir, si algú ens expliqués que n'hi ha una quarta, no ho podríem entendre.
Però en tenim quatre o no?
Clar. Llavors, ara ve la cosa. Sí, en realitat sí. En realitat sí, perquè Einstein ens va ensenyar, i a partir d'ell això ja ho utilitzem, que en veritat no en són tres, que en són quatre, les dimensions del món on vivim. Són aquestes tres dimensions de l'espai que dèiem, més la dimensió del temps, la dimensió temporal. Fins a Einstein, el temps havia estat una cosa diferent. No l'haguéssim explicat ara. Haguéssim dit, el temps, què té de veure amb tot això? Però des d'Einstein sabem que el temps és una dimensió més. De fet, és una dimensió que és extraordinàriament diferent de les altres tres. Les altres tres, hem dit, podem anar al davant o al darrere. No? Les de l'espai podem retrocedir, avançar-les. El temps només podem anar endavant. Només avança, no retrocedeix. I no sabem exactament per què, però no retrocedeix. El temps, com que sempre avança, mai t'estàs quieta en el temps. La vida és avançar cap al futur. Per cada segon que passa, tu has avançat un segon cap al futur. Per tant, en el temps sempre ens estem movent. A l'espai, no. A l'espai, tu i jo aquí podríem estar quiets i dir, jo no vaig ni cap a la dreta, ni cap a l'esquerra, ni cap a davant, ni cap arrere, ni cap amunt, ni cap avall. Les tres dimensions les podríem estar d'acord amb que les mantenim estables. Tu i jo podríem dir, sabem que la Terra gira, m'hem parlat en un programa fa un mes, tot, però podríem ara dir, escolta, m'oblidem de tots aquests moviments. Pel que fa a tu i jo en aquest estudi ara mateix, nosaltres estem immòbils, però no amb el temps. Amb el temps mai podem estar immòbils. Sempre estem avançant cap al futur. Sempre cau un granet de sorra dintre del rellotge de sorra. Ping, 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 i això és la vida. Per tant, vivim en un univers de, com a mínim, quatre dimensions, tres d'espai més una de temps. Les tres d'espai són equivalents entre elles. La del temps és completament diferent i sempre avança. Ara desapareixerem.
Imagina.
A hipervelocitat, sí.
Clar, què té de diferent aquesta dimensió?
Clar, hem vist, només avança i no sabem exactament el per què. Sí que és veritat que en algun lloc amagadet...
Aquesta dimensió temporal, eh?
Temporal, correcte. Sí que és veritat que en algun lloc de la nostra física hi ha amagadet una cosa que la vam estudiar a l'institut, que era la termodinàmica, odiada per molts, però això és perquè no es va explicar bé. Doncs la termodinàmica conté una coseta que marca una direcció privilegiada del temps. Marca una cosa que diu el temps sempre ha d'anar cap endavant, sempre. I va cap al desordre, va cap a un univers que és caòtic, una natura que és caòtica. És que una mica, jo sempre faig la broma d'una habitació d'adolescent, que és el mateix, sempre avança cap al caos, no? I tu l'intentes endreçar, però si no hi fa res més, al cap d'un temps tornarà a ser un caos, no? Doncs això marca una direcció del temps, que és cap al caos. I això està en una de amagadet en una de les nostres físiques. I és el que fa que aquesta dimensió temporal sigui tan diferent, completament diferent, no es pot barrejar a les altres tres dimensions.
I existeixen més dimensions espacials.
I aquí és on anem. Clar, en podríem existir, però diríem, com les, si abans dèiem no les podríem entendre, com podem saber si existeixen? És a dir, hi ha alguna manera que tenim de deduir que hi són? Doncs mira, sí, per exemple, tornem al monigotet de dos dimensions en un full de paper. Okay. Amb ell no li podem explicar que hi ha una tercera, perquè se'ns tornarà a l'elo. No ho pot entendre, això. Però podríem fer el següent. Imagina't que trenquem el full de paper. Fem una esquerda amb el full de paper. I ell fa experiments amb el seu paper i de sobte observa que hi ha coses que desapareixen del seu món. Quan passen per aquell trencadís, cauen fora. Ell no sap qui hi ha fora, però veu que desapareixen coses. Per tant, sí que hi ha experiments, que ara en parlarem, que nosaltres podem fer i que sense entendre aquestes altres dimensions, si és que existeixen, podem deduir qui són. Podem deduir que són. Per exemple, no és que desaparegui jo ara aquí, això no seria, tot i que a més d'un li podria agradar.
Això mai.
No, bueno, no ho sabem mai. Tots tenim els nostres amics.
No, però no ho facis, eh?
No. Bueno, jo no m'atreviria a anar a una dimensió desconeguda. Però, per exemple, tenim una llei de la física,
sí,
que és la conservació de l'energia. Sabem que en un sistema aïllat l'energia ha de conservar-se. No pot desaparèixer energia. No pot. I aquesta llei no ens ha fallat mai a la vida. Però imagina't que hi hagués una dimensió que nosaltres no entenem i el full nostre estés trencat,
sí,
i hi hagués partícules que poguessin escapar a una dimensió
a
que no coneixem. Quan nosaltres féssim el balanç d'energia que hi hauria en aquesta capseta,
sí,
veuríem que falta energia. És l'energia que se'ns ha escapat cap a una dimensió. desconeguda. Això seria una manera de... imaginar que
poder entendre,
correcte,
no?
Que n'hi pot haver, certificar o deduir que hi poden haver altres dimensions. Sí, se'ns casquen algunes lleis de la física, però això fins ara no ho hem aconseguit. Amb els acceleradors de partícules, estem fent xocar partícules, col·lisionar-les a tota pastilla, i allà estem posant a prova, en condicions extremes, totes sí. aquestes lleis com la conservació sí. de l'energia, i fins ara no hem vist mai, mai, que es violi aquesta llei de la conservació d'energia. Mai ens ha passat que diguem, ostres, aquí falta energia. Per tant, a lo millor aquesta energia s'ha escapat per un lloc trencat sí, del, sí. nostre, no? del nostre espai cap a una nova dimensió. Això no ens ha passat mai. Però seria una manera d'intentar detectar que hi ha una altra dimensió.
Jo no sé si vol... Jo ara, a mi m'has deixat... No m'ho esperava gaire, això, eh?
Clar, diríem...
Perquè...
És raonable pensar que ho puguem fer així, clar, sí. perquè a l'exemple que t'he dit de desaparèixer, no? quan passa, imagina't doncs, aquest monigotet no? que va pel paper i passa per un lloc trencat del paper, els altres del seu univers, quan el veiessin, veurien que desapareix. No veurien on va. Doncs aquest és, el concepte és el mateix. No estem parlant de que s'aparegui un cotxe, no estem parlant de que s'aparegui de sobte, que això, per cert, és argument de pel·lícules de ciència-ficció, no? que desapareguin les coses perquè sí. se'n van a una altra dimensió. Però això no seria el que observaríem. Això seria... Anem a mirar microscòpicament, anem a mirar les partícules. Aquestes són les que potser podrien escapar-se. I com et dic, mai encara hem descobert res que ens faci sospitar que això sigui així.
Hans Zimmer.
Sí, sí, exacte. El Zimmer aquest té unes
bandes sonores increïbles.
Són brutals, sí.
Són brutals.
Sí.
Reprenem aquest tema.
Val.
Dimensions.
Dimensions. T'explico una coseta de les cordes?
Va, que ja sé, crec que per on vas.
Aquesta
una eterna promesa.
Correcte. Aquesta és complicadilla. Avui no explicarem la teoria de les cordes. Un dia potser li dediquem un programa, tot i que és un concepte complex. Però és l'eterna promesa, perquè hi ha molts científics que hi estan dedicant la vida, que han dedicat la vida en aquesta hipòtesi científica de les cordes, que ara faré un resum molt breu, i que... alguns d'ells diuen, potser he dedicat la meva... potser he perdut la meva vida, potser l'he dedicat a una cosa que realment no du enlloc.
Entona, això és...
És molt dur, és molt dur. La teoria de les cordes el que diu és que les partícules, com l'electró, o el fotó, o els quarks, no serien boletes, que això ja sabem que no ho són, eh? Això ja ho sabem que en cap cas ho són, però la teoria de les cordes diu que serien com cordes, que vibren, com si fos cordes d'un instrument musical, en funció de com vibren, de la nota que donen, si és un do, o un la, o un re sostingut, serà un electró, serà un quark d'un tipus, o serà un fotó... La teoria de les cordes diu això, que en realitat la natura, totes les partícules es podrien acabar entenent com diminutíssimes cordes que vibren. I això és una hipòtesi científica de la física que durant molts anys s'ha intentat desenvolupar, però que lamentablement encara avui no ha pogut donar cap predicció que es compleixi. Encara avui no hem pogut certificar-la. I com et dic, hi ha gent que ha dedicat pràcticament la seva vida, o sense el pràcticament, a desenvolupar un aparell matemàtic que és complex.
Complicadíssim, no?
Complexíssim. Doncs mira, la teoria de les cordes, si és que realment fos així, si és que l'encertessin, ha passat per diverses etapes de maduresa, aquesta teoria de cordes, on obligadament han d'existir noves dimensions. Perquè la teoria de les cordes sigui veritat, obligadament han d'existir. I mira, hi ha models de teories de les cordes que preveuen 6, 10, 11 o fins i tot 26 dimensions. A més de les 3 de l'espai que tenim. Vale? Això és extraordinari.
Clar.
Imagina't 26 dimensions. Vale? Aquestes 26 dimensions, o 13, o les que siguin, que prediu les teories de les cordes,
sí.
que hi ha diferents versions, serien dimensions microscòpiques. No serien com les nostres dimensions, que són grosses. No? Només es podrien observar al voltant de les partícules subatòmiques. No tindríem volum per entendre'ns aquestes dimensions. Eh? Per això no les hauríem observat, per això segons la teoria de les cordes no les veuríem, ni les notaríem, ni notaríem que hi ha cap violació de les lleis físiques, com dèiem abans, perquè serien tan increïblement diminutes que no provocarien aquestes violacions com la conservació de l'energia que dèiem abans, i per això no les hauríem notat. El problema amb tot això és que, com et deia, la teoria de les cordes és tan increïblement complexa que no ha aconseguit, i durant dècades, no ha aconseguit fer cap predicció que puguem comprovar, que hagi dit, mira, doncs podríem fer aquest experiment i si és que sí, això ens confirma la teoria de les cordes. Ens confirma que hi ha 26 dimensions o ens confirma que els electrons són com unes petites cordetes que vibren. Mai ha pogut fer aquesta teoria una predicció que haguem pogut posar a prova. De manera que hi ha molts científics que dubten que això de la teoria de les cordes sigui un bon camí. Per això jo l'anomeno l'eterna promesa. No? Durant dècades semblava que era la teoria del tot, aquella teoria que també buscava Hawking, sí, que buscaven altres científics, que deien necessitem una nova física, i és cert que la necessitem, que ens ho expliqui tot, tot alhora. Què hi ha dins d'un forat negre, què hi ha fora, que avui no la tenim, aquesta teoria única. Tenim la quàntica per un lloc i la relativitat de l'Einstein per un altre, però són com aigua i oli. No es barregen. Si vols explicar l'univers, te n'has d'anar a la relativitat. Si vols explicar partícules subatòmiques, te n'has d'anar a la quàntica. Per què haig de triar? És a dir, per què haig de triar una teoria o una altra per explicar la natura? No hi hauria d'haver una única física que expliqués tota la natura. I aquesta és la gran promesa, és la teoria del tot, que deia Hawking. I semblava durant un temps que la teoria de les cordes podria ser aquesta resposta. Jo penso que no ho és.
Tu penses que no ho és?
No, jo penso, sense ser especialista en teoria de cordes, sí, ni molt menys, però jo, aplicant una mica de sentit comú, és molt difícil que després de tantíssimes dècades d'estudis, de models subsequents, cadascun millorant a l'anterior, cadascun més complicat que l'anterior, encara avui estiguem on estem. Per tant, és molt probable que no. Però bueno, jo ho dic amb tota la humilitat, jo no sóc ni molt menys especialista en això. La qüestió és que, com et dic, si fossin veritat la teoria de les cordes, obligadament haurien d'existir altres dimensions.
I ara, si ens endremia per anar acabant, Joan Anton, altres dimensions en altres universos?
Podria ser. De fet, res fa pensar, primera, que el nostre univers hagi de ser l'únic. Això seria una manca d'humilitat per part nostra. Com hem comès sempre, no, els humans, pensar que som especials, que sí que ho som, per altra banda, som extraordinàriament especials. Però dit això, per què l'univers hauria de ser l'únic? Igual com perquè la Terra hauria de ser l'única, no? Podria haver altres universos. I si n'hi haguessin d'altres, res obliga que aquests altres universos fossin exactament iguals que els que el nostre. Per exemple, hi podria haver altres dimensions, hi podria haver només dos dimensions, i éssers de dos dimensions, o podria haver-hi cinc dimensions d'una manera natural, i vida, o el que fos, desenvolupat en cinc dimensions. Per què no? És a dir, la qüestió és, si hi ha altres universos, per què han de ser una còpia exacta del nostre? No tenen per què ser-ho. Per tant, la possibilitat està oberta.
Bueno, jo crec que ho hem de deixar aquí,
No sé. Home, en aquesta cosa que sona favor, de fons, no, que fa com una mica de por, i això que acabem de dir d'altres universos, jo prefereixo quedar-me en aquest univers, en aquest planeta, que es diu Terra, que és un planeta meravellós, i treballant i vivint en aquests éssers tan increïbles que anomenem persones.
Ja està. Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Gràcies.
Gràcies a tu.